diràs, amb Oriol Jové.
Les 11 en punt. Benvingudes i benvinguts al Tu diràs d'aquest dissabte 15 de juliol de 2023, el dia que Ilkay Gundogan ha arribat a Barcelona.
Hey coolness, this is Ilkay Gundogan. I'm very happy to be finally in Barcelona and to join you guys. I'm really looking forward to an exciting season and can't wait to make my first game.
Gundogan va ser el primer fitxatge de l'estiu, fa ja pràcticament 3 setmanes, però no ha estat fins avui que ha posat els peus a Barcelona i dilluns es posarà per primera vegada ja la samarreta blaugrana en la seva presentació a la ciutat esportiva. Gundogan i també tots els internacionals que s'incorporaran dilluns a la pretemporada del Barça estaran dins la maleta que Xavi Hernández s'emportarà dimecres cap als Estats Units per fer la gira. I si sou dels que viatgeu sovint amb avió, ja sabeu que l'equipatge és molt limitat. L'entrenador del Barça ja ha baixat la maleta de dalt de l'armari, la testes al terra de l'habitació, però també té moltes peces a l'armari, que ja té clar que no se les posarà i està per veure si les llença al contenidor com un tití o si en treu alguna cosa. D'altres, mira, sí que les posarà finalment a la maleta, allò per si de cas, com Serginho Dest, perquè, mira, mai saps, i dubta en aquest cas, doncs de si potser li resultarà més útil del que es pensava. I a tot això, Xavi també haurà de deixar un espai per si, passant pel duty free de l'aeroport, arreplega Oriol Romeu i per si un cop en terres americanes li arriba alguna peça més. L'any passat li va arribar Lewandowski, per tant, val la pena deixar algun foradet extra pensant en la tornada. Falten 4 dies per marxar cap als Estats Units, 4 dies per enllestir la maleta per la gira del Barça 2023-2024. De seguida repassem tota l'actualitat del Barça, avui amb protagonisme, ara ho dèiem, per Gundogan, que en les seves primeres paraules ha dit que es mor de ganes de vestir de blaugrana.
It's a dream coming true. I remember myself.
És un somni fet realitat. Recordo quan era un nen mirant el Barça amb Guardiola i Rijkaard. I des de llavors he seguit l'equip durant totes les temporades.
For nearly all the seasons through.
Escoltarem Gundogan i revisarem les carpetes que té obertes ara mateix el Barça, sobretot la d'Oriol Romeu. La negociació amb el Girona està en compàs d'espera després de la trobada d'ahir, però tant el Barça com el Girona s'han donat unes hores per reflexionar. El Girona, recordem, que ha demanat 6 milions d'euros i la cessió de Pablo Torre i Nico per deixar marxar el migcampista d'Ulldecona. De tot plegat i també de l'operació sortida en parlarem en tertúlia amb el Marc Marvà, el Martí Molina i el Marc Cornet. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic, Leo Messi ha signat fa una estona el seu nou contracte amb l'Inter de Miami fins al 2025.
Sí, muchacho, nos vemos en Miami.
Fins avui no havia signat oficialment encara i d'aquí a poc més de 24 hores el presentaran, una presentació que podreu seguir aquí en directe a RAC1 en un Tu diràs especial que s'allargarà demà més enllà de les 2 de la matinada per escoltar el jugador argentí. Després anirem cap allà amb el Roger Saperes per saber algun detall més d'aquesta presentació de Messi. I a l'Espanyol, l'equip ja ha jugat el primer partit. Era d'entrenament, és cert, i entre ells mateixos, però els jugadors ja s'han posat avui per primera vegada la nova samarreta de partit. Avui, que per cert, trucarem un perico il·lustre, el Coro, Ferran Coromines, l'heroi de Montjuïc, que ens explicarà què significa per un futbolista jugar a l'Estadi Olímpic, ara que justament falta un mes perquè comenci la Lliga que el Barça jugarà a l'exili. Més enllà del futbol, Jonas Vingegaard continua liderant el Tour de França, ara amb 10 segons per sobre de Tadej Pogacar, un més que ahir, i tot plegat després d'un altre tros d'etapa als Alps, que, per cert, s'ha endut l'andalús Carlos Rodríguez. Amb 22 anys i en el seu primer tour, ja és tercer a la general per darrere dels dos monstres. I a Wimbledon, Marcel Granollers s'ha tornat a quedar a les portes de guanyar un gran slam. El català, fent parella amb Horacio Ceballos, ha caigut per 5ª vegada en una final als dobles. Demà, final individual masculina amb Carlos Alcaraz i Novak Djokovic. La final de les finals. En parlarem també de seguida amb el Sergio Heredia. I tot plegat el dia que hem tingut la primera medalla catalana als Mundials de Natació de Fukuoka. Iris Tió, que s'ha endut el bronze en la final, solo tècnic de natació artística. Una pausa i de seguida saludem el Martí Molina, el Marc Marvà i el Marc Cornet per donar el tret de sortida a la nit esportiva de Catalunya.
Tu ho diràs, amb Oriol Jovell. Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundia Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundia Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com. Pinchazos 24 Hores Barcelona recomana activar el mode no molestar el teu smartphone. Gaudim del camí. Recorda revisar l'estat i pressió dels pneumàtics. Ells són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 Hores Barcelona. 24 hores, 365 dies l'any al teu servei. Pinchazos24hores.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC 1. Islandesos, islandeses...
Que comença, que comença!
Si són Led Zepp...
Això és Islàndia.
Avui a Islàndia...
Hòstia, el perrus no.
El pla de pensions jo me'l vaig polir a les nits a París.
Port, Roc, Nil, Jean, Paul, Iu, Ada, Ona...
El primer dia que em vas oferir treballar amb tu, jo vaig mossegar l'entrepà i em vaig trencar un queixal.
No!
Vuitè i últim vaticini, Elisabet II continua sent la reina d'Anglaterra.
I si no sé si es durarà més ella que l'Islàndia.
Dimecres, 19 de juliol, a les 7 de la tarda... La Festa Islandesa, amb Albert Om i tot l'equip des de la sala Luz de Gas de Barcelona.
Si són les 7,
que s'acaba, que s'acaba!
Amb la col·laboració de Borges, Play i els supermercats Bonpreu i Esclat. RAC 1. Tots som 1. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
12.995, 1, 2, 9, 9, 5, de la sèrie 18, 0, 1, 8.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Amb Oriol Jové.
I 9 minuts de la nit, tu diràs, RAC 1 fins la 1, i ja tenim per aquí a l'estudi 1 el Martí Molina. Hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, passant calor, com tothom, però bé, no ens podem queixar.
De vacances?
No encara. No
et falta gaire o què?
Faig una setmaneta a finals de juliol i després a finals d'agost. Quan comença la Lliga, jo marxo de vacances, què et
bé,
sembla?
Intel·ligent, escolta'm, una bona...
Jo em quedava moltes esperances al mercat de fitxatges, però sobretot molt ensupit, vull dir que no ho sé.
Et perdràs el Getafe-Barça, em sap greu per tu. Tu no te'n sap gaire.
No me'n sap gaire, no me'n sap gaire.
Ja m'ho imaginava.
Em faré una cosa que m'agrada molt, que és mirar-me el futbol des del bar.
Ah.
És una cosa que els que treballem amb això normalment no podem fer. Que
no, clar, perds el costum. Perquè,
i poder veure el futbol amb una cerveseta o inclús algun dia anant a l'estadi, doncs escolta, no professionalment, és un plaer. Que crec que faré aquest quan comença la temporada.
I que es pot fer ben poques vegades. No sé si té la cerveseta a la mà el Marc Marvà des de la distància avui. Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. No, home, no. No, home, no.
Un professional de cap a peus. Molt bé. Felicitats, per cert, que ha estat el teu aniversari aquesta setmana, oi?
Hosti, molt bé, sí, moltes gràcies, Oriol. Va ser el dilluns i, de fet, per això som fora amb la família podent-ho celebrar una mica. Així que, sí, moltes gràcies.
Però des de dilluns, si avui som dissabte, però quants dies ho celebres, tu, això?
El que vol dir...
quan hem tingut temps, Martí,
quan hem
pogut, ens hem reunit en família i ho hem fet ara.
Que això són els idus, és com Juli César, això ho celebrem com una setmana seguida.
Hi ha gent que té l'agenda molt ocupada, escolta'm, això, aquestes coses es fan quan es poden. Marc Cornet, bona nit.
Què tal, molt bona nit.
També des de la distància, tu també estàs de vacances, oi?
Mira, just avui és el primer dia i em va semblar la millor forma de començar les vacances que estan aquí també amb vosaltres, eh?
Clar que sí, les vacances s'han de començar de la millor manera i el tu diràs segurament
això
és una de les millors.
Sí.
Ara, de seguida, escoltarem el que ha dit Gundogan, que és el principal nom de la tarda, el que ens l'ha animat una mica, ha arribat a Barcelona el migcampista turc, però, Cornet, oi que tu ets una mica un boig del ciclisme?
De fet, mira, començo les vacances, avui he anat a córrer i demà de matí, encara que avui vagi a dormir tard, ja m'he posat el despertador per anar en bicicleta. Sí, evidentment aquests dies, amb el tour que estem vivint, és per... Jo crec que si t'agrada el ciclisme ho gaudeixes molt.
Ara,
encara que no t'agradi el ciclisme, és que t'ha d'atrapar, perquè és que jo crec que està sent un dels millors tours de la història i no és un titular allò per atrapar la gent, sinó que crec que realment a tots nivells està sent un tour amb mil històries per explicar i amb mil històries que enganxen a qualsevol aficionat.
Sí, ara t'anava a dir, Déu-n'hi-do, el tros d'etapa d'avui, la 14a.
Espectacular, o sigui, i jo crec que la trampa és la de demà, perquè avui tothom pensava, ostres, pot haver-hi moltes diferències, però és que l'etapa de demà, abans ho mirava i fins i tot té encara més desnivell positiu, són 179 quilòmetres, crec que gairebé 4.700 metres de desnivell positiu. Això els que fem bicicleta, penseu que quan puges al Tibidabo són uns 350 metres de desnivell positiu, o sigui, imagineu-vos la quantitat de vegades que pujaries al Tibidabo, per exemple, és una bestiesa.
I jugant com si tu i jo anéssim aquí a la cantonada,
És que mira, l'altre dia
tu la feina, no, però jo sí.
Deia, no, però mira, un company em deia, ostres, però tu els podies seguir? I mira, això és com el Kipchoge, que ell fa una marató amb 42 quilòmetres, 195 metres, a 250, 251 quilòmetres, jo no en faria ni un. Doncs amb el tema del ciclisme és exactament igual. El que passa que, si no ho has vist en directe, la retransmissió televisiva està molt bé per moltes coses, però realment no t'acabes d'adonar del desnivell, del tant per cent que tenen les carreteres i sobretot la velocitat i el ritme al que van els ciclistes.
Ara de seguida parlem, si voleu, de Vinegar i Pogacar. A vosaltres, Marvà, Martí, us agrada la bicicleta o què?
Sí, la bicicleta m'agrada molt. El problema que tinc jo és que no tinc cultura ciclista per seguir les etapes del Tour des del punt de vista de l'estratègia que moltes vegades s'ha de seguir. És a dir, de la mateixa manera que mires el futbol, no només comptant els gols, sinó també veient què passa al terreny de joc i gaudeixes amb els moviments, amb si es defensa bé, si s'ha d'acabar bé. És a dir, hi ha un detall de l'esport més enllà de simplement el pedalar i qui guanya. Jo a mi em falta aquest detall del ciclisme i per això moltes vegades em perdo coses. Ara, quan veus exhibicions com les d'aquesta edició, dos que ataquen, que aquestes bestieses, doncs no pots fer més que rendir-te l'evidència i posar-te a aplaudir. Però reconec que em falta, i professionalment és un defecte que tinc, més detall per poder entendre molt millor el que passa a les curses. Per això em quedo doncs, amb les cròniques ciclistes que hi ha, que són francament molt bones i molt ben escrites.
Tu, Marvà.
I pels que no som uns superexperts, el que a mi m'agrada gaudir des de fora és els personatges que a dia d'avui lideren el Tour o són els grans favorits, perquè també tenen una mística, tenen una personalitat, tenen un carisma que a vegades tinc la sensació que en el ciclisme hi manca, i en canvi tu veus a Tadej Pogacar i és un tio que transmet carisma pels poros de la pell, i això a qualsevol persona que li agrada l'esport doncs t'enganxes a un esportista així, t'agradi més o menys el ciclisme com a esport individual o com a esport específic, no? Però quan veus esportistes així, demà tenim la final Djokovic-Alcaraz, on Alcaraz és un altre esportista superjove,
sí.
Doncs en parlarem, i amb un carisma espectacular dius, quins trossos d'esportistes, més enllà que l'etapa puguis entendre en els moments en els que es troben i puguis entendre els moments tàctics o no, això per mi és sensacional en el ciclisme d'avui en dia amb aquests dos protagonistes.
Avui l'etapa l'ha guanyat Carlos Rodríguez, un debutant en un Tour, té només 22 anys, el corredor andalús, que ha guanyat la seva primera etapa i s'ha col·locat tercer a la general. Cornet, pels que no sapiguem d'on baixa Carlos Rodríguez, vaja, no sé si està cridat a també marcar una època dins del ciclisme espanyol.
Mira, hi ha el Juan Ayuso i el Carlos Rodríguez, que tot apunta que podrien ser realment els nous referents, no?, dins del ciclisme espanyol. Carlos Rodríguez, deien les males llengües que interessava molt al Movistar. Jo no sé si el tenien firmat, perquè si no jo crec que els hi costarà i molt treure'l d'Ineos. No venia com a principal líder, era Pidcock, el cap de cartell de l'equip anglès, però jo crec que Carlos Rodríguez avui ha demostrat que amb 22 anys està cridat a fer grans coses al món del ciclisme. No només per que ha guanyat, és a dir, a Morzine, una etapa mítica, on Joni Izaguirre també, que fa dos dies va guanyar, doncs va ser capaç de guanyar fa 7 anys, sinó per com ho ha fet, és a dir, tots estàvem molt pendents de Pogacar, de Vingegaard, és a dir, d'aquest atac, del contraatac, de tot plegat, i ell, venint del darrere i fins i tot en descens, perquè avui en dia, sí, les etapes de muntanya són molt rellevants i molt interessants per quan pugen, però també baixant es poden perdre tours i es poden guanyar tours, i avui en aquest cas ell ha demostrat que atacant en baixada i aprofitant-se d'aquest cara a cara, doncs ha sigut capaç de guanyar una etapa del Tour amb només 22 anys. I és que després parlarem del Carado, deies, però és que els nanos cada vegada són més joves, amb més capacitat i amb més força per fer grans coses. És a dir, tot comença molt més abans. Pogacar, evidentment, és el gran exemple, no?
Sí, sí, doncs, Carlos.
Puc fer-li una pregunta al Marc?
I Uri? Tant, de Marc a Marc.
Perquè avui és la tercera etapa que guanya un espanyol i abans de començar el Tour feia 5 anys gairebé que no hi havia un espanyol que guanyés una etapa del Tour, no? Ho va fer Peyo Bilbao i ara han sigut gairebé consecutives. No sé si a dins del ciclisme s'esperava un Tour amb tantes victòries espanyoles. Sí que la sortida va ser a Bilbao i va ser un inici molt, molt espectacular i amb, com el ciclisme espanyol, molt focalitzat en aquest Tour, però des de fora jo ho veig sorprenent amb 3 etapes guanyadores amb 3 ciclistes espanyols.
Jo crec que realment estem... O sigui, a vegades els petits detalls o les casualitats, parlem moltes vegades en el món del futbol que decideixen partits. Jo crec que en el món del ciclisme fins i tot això és portant més a l'extrem, eh? Perquè penseu que les estratègies, el món dels pinganillos, que és el ciclisme d'avui en dia, doncs costa realment aconseguir una etapa, no? Portava més de 5 anys el ciclisme espanyol fins que Peyo Bilbao va trencar aquesta mala ratxa. Crec que eren 101 etapes del Tour sense una victòria d'un ciclista espanyol, després Joni Izaguirre i avui també Carlos Rodríguez, no? Jo crec que és circumstancial, perquè sí que és cert que potser el ciclisme espanyol no gaudia d'una bona salut amb dos joves corredors com Ayuso i Carlos Rodríguez que apunten maneres. Enric Mas ha estat molt a prop també, fins i tot ha fet podi del Tour, però el tema de guanyar una etapa, hi ha tants condicionants que moltes vegades, recordo, molts ciclistes espanyols que han entrat a la fuga però finalment no s'ha donat. 5 anys són molts, però jo crec que durant aquest temps han estat allò del canto d'un duro, com es diu, d'aconseguir una victòria d'etapa. Després, mira, sobre el Cava es treu el tap i mira, 3 victòries en 14 etapes, crec que és la d'avui, és una bestiesa.
Sí, sí, doncs Carlos Rodríguez ha estat el guanyador avui amb només 22 anys. Àlex Esteban, bona nit.
Bona nit.
Què ha dit l'andalús després de l'etapa? Ha dit alguna cosa?
Doncs el gran protagonista, Carlos Rodríguez, que estava molt i molt content després d'aquesta victòria. Tot i això, no s'ho acaba de creure, escoltem-lo.
La verdad que ha sido un día de sufrir desde el principio, pero ha merecido la pena. He conseguido la victoria y todavía ni me lo creo. Yo creía que no iba a ser posible y bueno, lo he podido conseguir gracias al trabajo de todo el equipo. Han estado de 10, no solo hoy, sino todos los días.
Doncs tot un desconegut, Carlos Rodríguez, que... com qui no vol la cosa, també s'ha colat al podi. Ara mateix és tercer per darrere de Vingegaard i Pogacar, que continuen frec a frec. Jo no recordo, no sé si vosaltres, un Tour on, que vaja, que arribi a l'última setmana amb una lluita pel mallot groc tan i tan igualada.
Realment, jo recordo un dels Tours, però fa molts anys, que crec que Lemon, a l'última contrarrellotge, a l'última etapa, guanya un Tour per 8 o 9 segons a Laurent Fignon. Crec que és un dels Tours més apretats. Però jo crec que el que el fa diferent és realment tants atacs tan a prop, és a dir, que no sé, els temps de Coppi, Bartali, o sigui, t'estic parlant de fa 40-50 anys, passaven aquestes coses, perquè tots recordem, potser, dins el nostre imaginari més recent, com guanyava els Tours Indurain aplastava els rivals, és a dir, sabies que la contrarrellotge 2, 3, 4 minuts i a la muntanya sempre aguantava, però crec que la gran diferència d'aquest ciclisme és que és un ciclisme a l'atac, és a dir, és que Pogacar ho prova una vegada, i una altra, i una altra, i una altra. Vingegaard també s'està defensant, però avui, per exemple, li ha tret uns segons a dalt de la Josh Plen en l'esprint puntuable, no? La cota puntuable. Per tant, jo crec que és que una lluita tan cos a cos com la que estem vivint, jo almenys, dels tours que jo tinc 45 anys, dels tours que jo he vist, segur que no, i a nivell històric jo crec que dos rivals amb unes condicions tan similars, tot i que crec que Pogacar és una mica superior, jo no ho recordo ni ho he vist ni ho he llegit tampoc.
Doncs veurem com afronten aquesta última setmana, veure com hi arriben i qui finalment s'acaba imposant. Vingegaard i Pogacar han dit alguna cosa, Àlex?
Vingegaard es mostrava prou satisfet amb com ha acabat l'etapa d'avui i també aquest segon que li ha pogut recuperar a Pogacar, i també ha assegurat i ha promès guerra fins a París. Escoltem.
Yeah, I mean, I'm super happy to...
Estic molt content d'haver-li tret els 3 segons a Pogacar, però després ell m'ha guanyat a la línia final. Al cap i a la fi, li recupero un segon i he d'estar content. Serà una lluita emocionant fins a París.
An exciting fight all the way to Paris, yes.
Per altra banda, Pogacar, que segon a la general, ha assegurat que no ha estat el dia perfecte, però que encara amb una mentalitat positiva el que queda d'atur i que serà molt igualat. També ha fet referència a l'incident amb una moto d'un fotoperiodista que l'ha frenat quan intentava superar Vingegaard. Ha estat com tirar un cartutxo a l'aigua, ha dit l'eslovè.
Déu-n'hi-do, doncs demà 15a etapa, només 10 segons de diferència entre Vingegaard i Pogacar, última etapa als Alps d'aquest tríptic que hem tingut aquest cap de setmana. Al Cornet li apassionen les bicicletes, com ho dèiem ara. Tu, Marvà, ets molt de tennis.
La veritat que sí, soc bastant malaltó des de fa molts anys. I ara estem en un moment, si en el ciclisme jo crec que també estem en un moment de canvis, no? Sembla, amb aquests dos monstres, aquí al tennis s'està acabant el Big Three, es resisteix a fer-ho Djokovic, però vaja, és que el que està fent el Alcaraz, jo crec que no som encara prou conscients, perquè encara no m'ha assimilat que hi hagi un jugador que hagi guanyat 21 Grand Slams i sigui espanyol com Rafa Nadal, però és que Alcaraz ha sigut el número 1 més jove de la història. I, clar, després de Rafa Nadal sembla poc tot el que està fent, però molt de compte, perquè la veritat és que la carrera que apunta Alcaraz ara mateix més espectacular.
Demà a les 3, gran final individual masculina de Wimbledon, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic. Estem parlant, no sé si esteu d'acord, d'un dels esdeveniments esportius, ja no del cap de setmana, sinó de l'any, comparable a un Barça-Madrid, si més no pel que fa al caràcter d'esdeveniment global. Marvà?
Sí, home, jo crec que, a més, amb l'escenari de Wimbledon, és un escenari màgic, perquè al cap i a la fi allà, si et portes a la memòria, hi han hagut finals històriques, i la de demà estàs a les portes de que ho pugui ser. Després de veure com... Jo crec que tot està supeditat a com rendirà Alcaraz. Recordem que Roland Garros s'enfronta en Djokovic i Alcaraz, i Alcaraz confessa que els nervis, que arribant a aquell estat de tensió, fins i tot, li va acabar perjudicant muscularment, perquè Alcaraz va patir, no?, aquesta poca experiència en un moment tan decisiu a Roland Garros davant de Djokovic, i veurem demà. Ell des del primer minut, que a mi és el que m'encanta Alcaraz quan parlàvem del tema d'aquest carisma, està dient, sense pèls de la llengua, en 20 anys, que és capaç de guanyar Wimbledon. I no té cap por de dir-ho. I veurem, demà és el moment de demostrar-ho. Ara bé, clar, estem davant a Djokovic, que domina Wimbledon a les mil meravelles, i allà s'han viscut grans finals. La inoblidable per mi del 2008 amb Federer-Nadal, i veurem sobre la pista el que és capaç. Per mi, el que deia, tot supeditat a com Alcaraz mentalment és capaç d'encarar un moment de màxima pressió amb el gran slam, òbviament, de l'Open de USA que ja va guanyar, però És un moment històric també per la seva carrera, està clar.
Veieu algú dels dos que sigui una mica més favorit que l'altre, Martí?
Bé, jo per mi, clarament, Djokovic, per aquesta qüestió de la veterania, de l'experiència, perquè és un terreny que, una superfície que se li dona molt millor. Al final era un, ha sigut un Wimbledon, ara que comentàvem com, com a esdeveniment global, de seguida que comença hi havia dos noms que seguies cada dia, i que era de veure què fa Alcaraz i veure què fa Djokovic, i a partir d'aquí la resta, i anaves veient com avançaven. Sí que és veritat que Djokovic ha tingut segurament un pas més ferm al torneig, Alcaraz hi ha hagut algun dia en què potser li ha costat una miqueta més, llavors a partir d'aquí totes les anàlisis tècniques, que si resulta que avui ha plogut i que si la, el moviment de la pilota, que llavors costa més adaptar-se, és a dir, aquesta versatilitat que pot tenir un tenista més experimentat com Djokovic, que a més està en una superfície que per ell és més còmoda, per mi el fa molt més favorit que un Alcaraz, que tot i ser molt jove, tot i ser molt valent i tot i molts recursos també físics, la sensació és que li pot aquesta mica de la incomoditat que et suposa doncs la joventut, la falta d'experiència, aquestes cosetes, aquests petits detalls poden acabar ser que acaben sent claus, però al final la gràcia d'això és que el partit s'ha de jugar, i tu per més favorit que siguis, jo que tinc claríssim és que serà una final molt igualada. Em sorprendria que resolgués a 3 sets i em sorprendria que fos una cosa encara més que algú dels dos sortís absolutament disparat cap a la victòria sense que l'altre pogués contrarrestar. Crec que ens espera una final demà d'aquelles per asseure's tranquil·lament al sofà, aprofitar que no hi ha res més, sí, perquè és així, no tenim motos ni Fórmula 1 ni res que ens molesti, el Barça no juga encara, tranquils, Messi no el presentaran fins a la nit, vull dir, escolta, res més, no hi ha res més, que no, Marc, que no hi ha res més, Marc Cornet,
no hi ha res
més. Res
no,
més, absolutament.
No hi ha res més.
Esperava a veure si saltaves, esperava a veure si saltaves o no.
No, hi haurà un moment de dues pantalles, de doble pantalla, l'etapa del Tour i el tennis. Però comparteixo bastant la vostra anàlisi, de fet. Jo crec que, és a dir, tots tenim en ment el darrer enfrontament, les semis de Roland Garros, la lesió muscular, l'agarrotament que ell va reconèixer per la pressió, pels nervis, però jo crec que precisament d'allò ell en va aprendre molt. I allà potser era més favorit, damunt de terra, Alcaraz, per com venia, que no pas Djokovic. I el fet de que demà ell realment no és favorit, o sigui, Djokovic juga, crec que és la novena final a Londres, sí, ha guanyat les últimes quatre de forma consecutiva, 35 finals de Grand Slam, és a dir, el guió està tot escrit perquè demà Djokovic doncs, encara engrandeixi més la seva figura i es distanciï encara més de Rafa Nadal. Però jo crec que precisament és el guió també ideal perquè un nano que té una cara que no li passa per la porta doncs pugui també doncs, dir la seva, no? Jo crec que Alcaraz ha fet un torneig molt seriós, venia de guanyar a Queens i això li ha donat molta confiança. De fet, recordo les semis d'ahir davant de Medvedev, és que Medvedev havia fet un torneig espectacular i ahir Medvedev va estar totalment desdibuixat, però no perquè no va jugar al seu tenis, sinó perquè jo crec que Alcaraz et treu del partit, és a dir, és un nano que juga l'herba com gairebé si jugués a la terra, i jo crec que això pot desquadrar en certa forma un Djokovic que evidentment sí té un puntet superior, però aquestes ganes i aquesta història de voler menjar-se el món tan ràpid que Alcaraz ho està fent, doncs per què no creure en la victòria del murcià?
Tu
crec que pot ser un punt d'inflexió important, eh? Sí, crec que pot ser un punt d'inflexió important en la carrera del Alcaraz demà, perquè és guanyar a casa de Djokovic, entre cometes, on Djokovic sempre ha sigut més superior, en un punt on parlem d'això, on l'hegemonia de Djokovic, Nadal i Federer està sent ara Djokovic amb aquesta aturada, aquesta temporada de Nadal, qui està estirant, no?, aquesta hegemonia d'aquest Big Three, però hi haurà un moment en què... És a dir, Djokovic està lluitant ja gairebé contra el temps, no?, contra l'edat, i aquí és on Alcaraz demana pas. I serà capacitat d'Alcaraz d'escurçar aquests timings o aquesta capacitat per arribar al número 1, no, perquè ja ho ha fet, però sí per sumar grans slams. I el que està clar és que ho fa demà en una pista on el rei és Djokovic, on el favorit és Djokovic, i amb això que diu el Cornet estic totalment d'acord, que després de Roland Garros, on se suposava que és la pista, la terra batuda fetitxe d'Alcaraz, allà es podia haver sentit més favorit, i en canvi aquí no ho és, però compte que ve de guanyar Queens i sense pressió, però vaja, amb aquesta personalitat desbordant que és és una manera d'encarar per mi l'esport espectacular que fa que tothom que te'l miris doncs, només puguis sortir demà o seure't a gaudir d'un partit per mi impressionant.
I així ho farem des de...
Pogacar Alcaraz.
Sí, exacte, Pogacar Alcaraz. És l'aposta del Marc Ornet. Anem un moment cap a Anglaterra. Perquè just quan són 11:45 de la nit, també li vull preguntar a qui veu favorit l'enviat especial de La Vanguardia a Wimbledon, el Sergio Heredia. Hola, Sergio, bona nit.
Molt bona nit, com estàs?
Veus el Caraz amb alguna opció de prendre-li la corona de Wimbledon a Djokovic?
La teva pregunta és correcta, és a dir, si el veig amb alguna opció.
Alguna?
Sí, amb alguna opció, perquè si ara, jo ara faig aquest exercici, em plantejo què és el que han d'estar pensant ara mateix els dos, respecte de demà, com s'han de sentir, com s'enfoquen cap a la final bestial que segurament es disputarà. Si penso en Alcaraz, doncs, en fi, realment no sé ben bé com plantejar-me un partit amb un Djokovic pletòric, perquè un Djokovic pletòric, que és el que hem vist en aquests dies, és gairebé invulnerable. Ell, no sóc el primer que ho diu, a mi m'ho ha comentat algunes vegades el mateix Toni Nadal, l'oncle i exentrenador del Rafa Nadal, quan parlàvem d'aquestes coses sempre deia això. Si el Djokovic està bé, la nit d'abans, quan plantegem com jugarem demà contra ell, no sabem què fer. No sabem què fer. Aquest és el Djokovic que es trobarà demà a Carlos Alcaraz. I el Djokovic que ha d'estar pensant? En fi, sincerament, jo penso que molt nerviós en relació al partit de demà no ha d'estar. Perquè és que són 35 finals. 35 finals de Grand Slam que ha jugat. De les quals ha guanyat 23. Per ell és un altre dia a l'oficina. És cert que està buscant aquests 24 Grand Slams, el rècord absolut que té la Margaret Court, o els 8 títols de Wimbledon que té el Roger Federer, ATP, vale, és cert, tot això són números. La realitat és que en la perspectiva de com em sento demà amb el partit que he de jugar, estic convençut que Alcaraz està una mica més cohibit, una mica més atemorit i amb més incertesa que com s'ha de sentir el Djokovic. Només per aquest fet, el fet de són dues finals de Grand Slams davant de 35, que és una bestiesa. Hi ha moltíssims jugadors a la història del tennis que mai no han jugat més de 10 finals de qualsevol torneig. I ara estem parlant d'un jugador que jugarà 35, que és una bestiesa.
Sí. A més, no ha passat gaire des de la semifinal a Roland Garros, que al final va enfrontar també Alcaraz i Djokovic i que va acabar doncs, amb Djokovic passant a la final, també amb els problemes físics que portava sobre Alcaraz. Té també aquest caire de revenja a la gran final de demà?
Sí, així és com s'ho planteja Carlos Alcaraz. El problema és que aquesta experiència dolenta i recent que va patir a la semifinal de Roland Garros davant Djokovic, doncs és això, és molt recent. I han hagut de gestionar-la, han hagut de treballar-la i estudiar-la, trobar noves rutines, trobar formes de resetejar l'Alcaraz, que es va bloquejar i va patir rampes musculars en aquell... precisament pel fet que es trobava en una semifinal d'un gran slam i davant de Djokovic. Han hagut de recetejar el Carlos Alcaraz perquè aquesta situació no es repeteixi. La versió que estem veient al Alcaraz, igual que et parlo que el Djokovic és invulnerable, la veritat és que també fa la sensació que Alcaraz és invulnerable. Sí. No té punts febles excepte algunes desconnexions a meitat de partit quan té molt controlat perquè el primer set entra com un vendaval i s'emporta tot per davant i va tan sobrat que de vegades doncs, rebaixa una mica la tensió i per aquí és aquest un punt feble on se'l pot trobar, és l'únic punt de vulnerabilitat que reflecteix l'Alcaraz quan juga. El problema és que demà només pot guanyar un.
Sí.
Llavors tenim invulnerable davant invulnerable, però
a veure què passa.
Tinc de feblesa. En teoria, sincerament, des del meu punt de vista, en teoria el favorit és Djokovic.
Doncs ho veurem. Djokovic, 35 anys, 23 Grand Slams, Alcaraz, 20 anys, un Grand Slam i número 1 del món. També està en joc aquest número 1 del rànquing ATP. Aviam com acaba la final, ho explicarem aquí, evidentment, també el tu diràs. Et deixo anar a dormir, Sergio. Moltes gràcies des de Londres.
Moltes gràcies a tu. Molt bona nit.
Bona nit. I vaja, vosaltres entenc que també la veureu. Volíem posar sobre la taula, per començar el tu diràs, aquests dos grans esdeveniments esportius del cap de setmana, el Tour, Wimbledon. Voleu parlar de futbol?
Sí, vinga.
Doncs
vinga,
va. Una petita pausa i de seguida escoltem Ilkay Gundogan, que aquesta tarda ja ha aterrat a Barcelona. Ara en parlem.
RAC 1. RAC 1.
Ja estem amb compte enrere. Jordi Ramos, bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
Tu segueixes superfan d'aquest tema, eh?
Jo segueixo superfan.
Bueno. Si aquest any t'has proposat convertir-te en Eurofan
i muntar una festa grossa per fer allò de...
Why a minute, this point.
Si tens nostàlgia d'aquell...
Vivo cantando. Hey!
Si t'hi vas reenganxar amb els escarats Måneskin i ho vas flipar amb The Space Man de, precisament, Wyoming-y...
Aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'APP de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC 1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC 1.
Escolta.
Tot l'univers RAC 1 al detall.
RAC1.cat.
Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
Set minuts per sobre de dos quarts de 12. Tu diràs RAC1 fins la una de la matinada amb el Martí Molina, el Marc Marvà i el Marc Cornet i també amb Ilkay Gundogan.
It's a dream coming true. I remember myself being a child.
És un somni fet realitat. Recordo quan era un nen mirant el Barça amb Guardiola i Rijkaard. I des de llavors he seguit l'equip durant totes les temporades. Evidentment, he estat al camp molts cops, com a jugador i com a espectador. I ara em sento molt orgullós i estic molt content de formar part d'aquest club.
And now I feel very proud and I'm very happy to be part of this club.
Són les primeres paraules que ha dit Ilkay Gundogan, evidentment molt content de ser finalment a Barcelona, ha aterrat aquesta tarda, dilluns el presenten. Ha dit alguna cosa més, Miquel Pasqual, bona nit.
Bona nit, doncs sí, ha afegit algunes altres coses en unes declaracions que ha ofert el club. S'ha referit principalment a la figura de Xavi, amb qui ha reconegut converses abans que es produís el fitxatge, cosa que no és estranya en les incorporacions del Barça, però sobretot Gundogan reconeixia que significa molt per ell poder coincidir amb Xavi, l'entrenador, i que es veu reflectit en ell com a jugador.
It's something that gives me a great opportunity, you know, to get to know.
És una gran oportunitat per conèixer el millor. Ja he parlat amb ell abans de firmar, evidentment. Crec que la nostra manera de pensar i com soc com a jugador, comparant-ho amb com era ell com a jugador, són bastant similars. I també penso que la nostra manera de fer i el caràcter són bastant similars. Per això penso que tindrem una gran connexió.
So I think it's gonna be a great connection with him.
A més, s'ha descrit com un jugador capaç d'aguantar i passar la pilota, unes qualitats, diu, claus per jugar al Barça, i reconeix que vol aportar qualitat i experiència en una plantilla amb molt potencial.
I expect great football. I think there's a lot of...
Espero un gran futbol. Crec que l'equip té molt de potencial. Hi ha una plantilla molt jove i espero que amb la meva experiència l'equip pugui donar un pas endavant. Penso que la base i el potencial hi són, i ara l'hem de demostrar. Per això he vingut i estic amb molta motivació i dedicació.
And I'm full of motivation and dedication.
Doncs aquestes són les declaracions que ha servit el club, tan bon punt ha aterrat Gundogan al Barça. Vaja, només per aquestes paraules ja s'explica una mica, Martí, Cornet, Marvà, l'arribada de Gundogan al Barça. Ja seguia l'equip amb Rijkaard.
Sí, de fet, vull dir, a veure, ja és, crec que és conegut i s'ha explicat ja moltes vegades la història de que, de fet, quan Luis en Bartomeu a la presidència, és l'any que el Barça acaba guanyant el triplet el 2015, Gundogan té l'opció de venir al Barça i ho fia tot a venir aquí, està el fitxatge tancat, la revisió mèdica passada, i a última hora Luis Enrique diu que no, i que Arda Turán vol que vingui Arda Turán, i al final es fa tot i se n'acaben en el City. Gundogan és una persona que t'idili amb el Barça l'havia tingut i que havia tingut moltes ganes, i que això sí que ja s'havia reconegut, però bé, per circumstàncies no havia pogut venir. Finalment, doncs, això també ha ajudat una miqueta que el Barça a última hora hagués pogut emportar-se'l dintre les circumstàncies que hi havia aquesta temporada. Això és una part que et fa pensar en positiu amb un jugador que et ve motivat. No és garantia de rendiment, és a dir, sabem que Gundogan és un bon jugador, però tampoc no sabem fins a quan de corda tindrà. Però, almenys a curt termini, el fet de veure que algú, que ja t'ho imaginaves, però que a més notes que d'acord està parlant amb una cosa que realment li fa molta il·lusió professionalment, és algú que ho ha guanyat tot, que realment té ganes d'assumir un nou repte, doncs a mi d'alguna manera, que ja m'esperava, tenia bones vibracions, diguem, amb el fitxatge de Gundogan, m'ha servit per motivar-me una miqueta més.
Sí, no?
Amb la seva arribada. La qual cosa, l'únic dubte és això, és el de sempre, és quant de temps, quanta metge té. Però a curt termini, la sensació igual que l'any passat, no?, de Lewandowski, dius, ostres, bé Lewandowski, oh, sí, fitxatge il·lusionant, però què ve a fer aquí? I després veus que realment la cosa anava en sèrio,
sí,
no?
Pues el dubte recurrent...
La sensació és que Gundogan, una miqueta, els tiros van per aquí, també.
Vosaltres esteu il·lusionats, Cornet, Marvà?
Mira, jo crec, Oriol, que s'ha d'aprofitar aquest rerefons i aquesta història que ha generat el Barça, Guardiola, Rijkaard, Luis Enrique. Ho dic perquè els darrers fitxatges el Madrid li ha guanyat la partida, és a dir, el Barça no té ara mateix un cicle guanyador des de fa anys, i evidentment venen jugadors veterans, no només perquè venen a cos zero, sinó perquè també són aquells que, doncs mira, la vida els dona ara mateix l'oportunitat de poder jugar en aquell equip al que ells han vist guanyar tantes vegades, no? Per tant, això s'ha d'aprofitar al màxim, i tu has d'engegar un altre cicle guanyador perquè els jugadors també vulguin seguir venint aquí al Camp Nou, no? És a dir, Arda Güler, Vinícius, Rodrigo, on han acabat? Al Madrid. Potser també per tema de diners, però també perquè el Real Madrid ha d'alguna forma encadenat un cicle guanyador, sobretot amb Champions. Això, evidentment, també condiciona l'hora de voler jugar en un equip i de voler complir aquests somnis. També de les seves paraules, crec que tinc clar qui serà el capità damunt del verd, damunt de la gespa, perquè és que jo tinc la sensació, ja només pel que diu i per la connexió que ha tingut amb Xavi, que pot ser l'alter ego de Xavi damunt del terreny de joc.
Jo crec que, a veure... si la temporada passada va ser Lewandowski, els culers han d'anar assumint que Gundogan és el gran fitxatge, però no només per la pompa, sinó perquè ho demostrarà en el terreny de joc. I jo crec que hi ha cert paral·lelisme en la motivació interna que en el seu dia també va tenir Lewandowski, on venia d'un Bayern on ja havia sigut the best, havia guanyat la Champions, i li faltava aquella sensació de ser la punta d'espasa d'un equip on allà amb el Bayern mai va ser potser tan reconegut com aquí a Barcelona ningú li va posar ombra de dubte que era el número 1, allà era l'home gol, perquè va superar a Gerd Müller en una temporada, però era només l'home gol, aquí és la gran estrella, i Gundogan, i també el que t'expliquen des del Manchester City és que ell allà ho ha guanyat tot ara, ha sigut titular amb Guardiola, no sempre indiscutible, en aquesta última temporada sí que molt important, i que ell té la sensació, òbviament també amb aquesta part on sembla un tòpic, però Gundogan el que explica també és que ell sempre, a part de seguir el Barça, se l'ha sentit una mica un equip que ha vist com reconeixible, on ell podria haver funcionat sempre, doncs ara ho pot demostrar que si Lewandowski és l'estrella fent gols, ell també pot ser un dels líders del mig del camp, i això que diu el Cornet, jo crec que ho demostrarà, que serà, si Pedri, dèiem que sense Pedri que hi ha l'invent, aquesta frase tan i tan sentida que ha sortit fins i tot de dintre del vestidor del Barça, doncs jo crec que aquesta temporada Gundogan serà un dels inventors també del Barça juntament amb Pedri, perquè seran protagonistes al mig del camp tots dos.
Algú haurà de seure, però.
Sí, clar, aquest és el,
aquest, que Gavi,
la part negativa, i és que aquí és on volem apostes, qui realment és el que acaba, clar, el que acaba caient, o Gavi doncs se n'ha d'anar a una altra posició del camp, o bé, veure com ho fem. Però evidentment, sí, una de les coses que més obsessiona Xavi, i això sempre ha anat, que de fet també era la idea de Guardiola, que és, sobretot al mig del camp, només les de poblar de jugadors que siguin, diguem-ne, valents i que siguin atrevits i que tinguin ganes de tenir la pilota, sinó sobretot molt fins tècnicament, que és segurament una de les coses que potser el Barça, sí, en Pedri molt bé, però que a vegades li faltava una mica de finura, o Xavi ho havia trobat a faltar a l'hora d'acabar de construir. El dia que tenies totes les peces perfectes, però el que havies de començar a fer canvis, la cosa patinava molt, i llavors doncs es començaven a perdre pilotes, començaves a deixar de governar els partits en determinats moments, el rival et pressionava i no sabies com sortir-te'n, els jugadors els hi cremava la pilota. Gundogan és una garantia de que això no et passarà. I jo crec que això és una bona notícia. La part que d'això és que, clar, evidentment, tens un jugador de certa edat que saps que tampoc et podrà jugar tots els partits. Però, al fons, Gundogan tampoc ha de venir a jugar tots els partits, ha de venir a jugar els partits importants, i ha de ser clau en determinats moments. Si això es compagina i se sap gestionar bé, i Xavi sap gestionar bé el seu hortet, jo crec que pots fer una temporada absolutament brillant. I és aquelles coses que dius, és veritat, bé gran, però el Barça, precisament, em pot donar un rendiment extraordinari. Jo estic molt més motivat a mesura que van passant els dies, amb dies com avui que el sents, que reflexiones una mica sobre les peces que tindrà Xavi, sobre el que és el que vol. Realment, com més passen els dies, més em convenço de que realment és un fitxatge que, llàstima que arribi tard, però que un cop arribat aquí, benvingut, i que serà molt, molt, molt aprofitable per l'equip.
El paral·lelisme no l'he fet jo, l'heu fet vosaltres, però crec que demà fa un any que es va anunciar el fitxatge de Lewandowski, precisament, el 16 de juliol. Per tant, la il·lusió de mitjans de juliol...
Era el dia abans que el Barça marxés a la gira, mira, ho recordo doncs, perfectament.
També fa com fa... D'aquí quatre dies se'n van, vull dir que se n'aniran també amb Gundogan. Ell ha dit que espera que sigui una gran temporada. Està convençut que així serà, l'hem escoltat. A vosaltres, Marvà, Cornet, què us diu el cor escoltant Gundogan? Aviam.
Començo jo, doncs, sí. No, perquè, a mi el cor em diu que Gundogan ha de jugar prop de l'àrea. És a dir, jo espero un Gundogan com aquesta temporada al City i no un Gundogan al mig del camp. És a dir, no sé si després, segur que parlem d'Oriol Romeu, acabarà arribant, no en tinc cap dubte, i m'imagino en aquest quadrat del que sempre parla Xavi, Gundogan, doncs, com per darrere Lewandowski, és a dir, allò que el nodreixi de pilotes, és un jugador amb molt bon llançament de falta, molt bon llançament també des de fora de l'àrea, i jo crec que Gundogan aquí és on ha de ser perillós, és a dir, que no sigui un jugador que hagi de recórrer molts metres, però que sí que mossegui en la pressió. Això aquest any el City ho ha fet de forma excepcional, i evidentment el City és que pràcticament no havia de córrer cap enrere, almenys els migcampistes, no? Per tant, jo abans deia, ostres, Gavi podria ser el gran sacrificat. Per una banda sí, però també després penso que l'any passat, per exemple, ens sabíem pràcticament en partits importants, sabíem aquest 4-3-3, 4-4-2, amb Gavi a la banda, de memòria. És a dir, no hi havia sorpreses en l'11 de Xavi. Jo crec que amb els fitxatges doncs pots ampliar aquest número de jugadors a 13-14, i per tant sí que hi pugui haver alguna sorpresa en aquests 11 en partits determinats, i no que et sàpigues l'11 titular de memòria. Per tant, jo crec que aquí sumes fons d'armari, sumes experiència i també sumes un jugador que ve amb moltes ganes, com l'any passat, Lewandowski. Per tant, no veig que a dia d'avui, a dia 15-16 de juliol, pugui sortir res malament, sempre i quan, evidentment, les lesions doncs el respectin, però vull dir, la motivació crec que és la primera passa doncs perquè un jugador d'aquestes característiques que ho ha guanyat tot doncs segueixi brillant encara que tingui 32 anys. També és veritat que avui en dia els jugadors doncs tenen una vida esportiva molt més llarga, no?
Jo amb l'arribada de Gundogan i jugant a fer l'11, veig marxar Busquets, arriba Gundogan, i crec que les peces segueixen sent bastant els mateixos protagonistes a l'hora de dibuixar a l'11.
No és ben bé el mateix, però...
Exacte, no seria el mateix, però a mi és un 11, per exemple, que em convenç moltíssim, eh? És a dir, amb De Jong, Gundogan, si el Marc parla d'un Gundogan més a prop de l'àrea, jo aquí veig un Gundogan fent de De Jong, diguéssim, i De Jong fent de Busquets, sí? I amb, aleshores, sí, amb Pedri i amb Gavi fent el que feien la temporada passada. Ara bé, si acabem introduint una nova figura com és la d'Oriol Romeu, a partir d'aquí sí que hi ha un del puzzle que salta, o l'alternativa també que des de dins del vestidor transmeten, que també poden jugar 5 al mig, però aleshores si juguen, si juguen 5 al mig d'alguna manera, aleshores jo el que veig aquí que salta seria, seria Alejandro Valde com a, com a la peça de, del lateral, perquè jugaries amb 3 a darrere, no? I aleshores, bé, tot és una... Però jo crec que és positiu, eh? Jo, jo ho veig en positiu. A mi d'entrada, si em fas mullar-me, què és el que a tu t'agrada? A mi m'agraden que juguin De Jong, Gundogan, Pedri i Gavi, i en cas d'arribar d'Oriol, d'Oriol Romeu, seria el cinquè de recanvi. Ara, si Oriol Romeu ve, rendeix, li dona a Xavi aquest equilibri que Busquets li donava i sent que amb De Jong doncs no li pot donar, a partir d'aquí jo crec que o és De Jong qui surt en el lloc d'Oriol Romeu o és Gavi, i aleshores Gundogan passa a fer aquesta funció que parlava el Marc Cornet, molt més a prop de, molt més a prop de l'àrea. Jo crec que si arriba Oriol Romeu i se consolida en el mig del camp, De Jong o Gavi seran els sacrificats, perquè Pedri i Gundogan, per mi, en aquest 11 tipus és, són intocables. 11 tipus dic quan arribi el dia del, quan arribi el dia del clàssic, quan arribi la primera jornada de Champions, perquè, a veure, els, quan jugues a futbol, tu, el dia que important és quan saps si ets titular o no. Els altres partits els vols jugar, també, però Gundogan, si arriba ell, el primer dia de Champions, voldrà, voldrà ser titular, i aquí és on es voldrà, es veurà o se sentiran els jugadors, els titularíssims o els que no, també.
El Marc Van Mover del... Digues, Cornet, perdona.
Sí, l'altre gran damnificat seria Rafinha, en aquest cas, entenc, perquè, clar, si mantens Frenkie, Gavi, Pedri i Gundogan,
si puges ara Gavi...
només et quedarien dues peces... per tant entenc que seria Dembélé i Lewandowski,
sí,
Rafinha
sí.
Sobraria, per tant jo crec que això és bo, eh? És a dir, evidentment, com més peces i més sistemes diferents tinguis per poder jugar, molt millor. Fixeu-vos, per exemple, al Real Madrid, és a dir, la marxa de Benzema, Ancelotti ja ho va dir ahir, que es planteja un canvi de sistema, bàsicament perquè l'entrenador ha de veure quines peces té i en funció d'això adaptar el seu sistema de joc, no pas a la inversa. Per tant, jo crec que aquest Barça, com ja va fer Xavi la temporada passada, doncs intentant aprofitar les peces que tenia, li ofereix el fitxatge de Gundogan, sobretot, li ofereix diferents sistemes de joc, per tant, més variants, per tant, també ser més imprevisible. Jo crec que això només pot ser que positiu.
Uh-huh. El Marc posava el nom sobre la taula d'Oriol Romeu, en principi està al caure les properes hores, a Girona ja donem per fet que serà blaugrana aquesta temporada. Us agrada?
Jo faig el senyal de la creu.
Ja t'he vist, ja t'he vist.
No, és a dir...
crec... Puja Caral.
Sí, ja pujaré Caral i ja faré, no sé, ara estàvem, clar, mirant jugadors que queden cigalen, i ara m'estava mirant les estadístiques de Gundogan, que les últimes 3 temporades havia marcat 40 gols. La versatilitat que et dona aquest jugador. Penses en Oriol Romeu i penses en un molt bon jugador, però és la pregunta que ja portem unes setmanes que ens estem fent, que és realment el partit important, jugarà Oriol Romeu? O no ens n'acabarem de fiar? És a dir, a mi la informació que jo tinc, potser és que estic mal informat o que sigui, que és que quan a Xavi li van dir, escolta, que hi ha l'opció de fitxar Romeu, ell va dir, vale. No va dir el vull, no va ser una proposta seva, una petició, va dir, bueno, el pla, no, el pla B, tampoc, podem fitxar Oriol Romeu, vale, que vingui. Però no pensa en ell com una peça superclau i com una peça estricta. Llavors, a mi, això em fa sospitar que doncs, la cosa no acaba d'anar bé. És que hem de fitxar algú. D'acord, s'ha de fitxar algú. Hem d'anar a tocar els nassos al Girona. Bueno, jo, com a catalanet de mena, doncs no sé si hem del Girona l'hem d'anar a tocar els nassos. No, és que Oriol Romeu ja ens coneix, no sé quant. Bé, d'acord, podem buscar-hi molts revolts i molts girs. Però jo segueixo tenint els dubtes de que realment sigui una peça que sigui tan important en el dia a dia de Xavi, perquè em costa veure'l sent titular en els partits grans, però això potser és una mania meva i espero, el fitxatge sembla inevitable i per tant doncs espero que l'actualitat em desmenteixi, que d'aquí qualsevol dia doncs allò, escolta, pugueu sortir el tall aquí de veu del tio aquest que
se fresqueja,
no té ni idea que no vingui més, vull dir, vale, d'acord, ja assumeixo la creu, però segueixo desconfiant d'aquest fitxatge, no perquè no sigui un bon jugador, sinó perquè en un moment de màxima urgència el Barça el que no pot fer és començar a fitxar peces per si de cas. Si tu vols un jugador per ser de cas, has de buscar el planter i has de ser fort amb el planter. Si vols fitxar algú, has d'anar a totes, perquè si no, doncs no li trobo sentit a la situació.
No, jo amb el tema de l'edat, aquí sí que dic, estic en contra, diguéssim, del que diu el Martí, perquè crec que aquest punt de l'edat d'Oriol Romeu i el preu amb el que arriba, crec que et suma a l'equip. Aleshores, posem-nos, i crec que és un bon fitxatge, un cop jo el veig com un bon fitxatge, posem-nos a discutir quin rol tindrà importància dintre de l'equip. I per mi una cosa molt important és que Oriol Romeu no és un jugador que a la seva carrera molt llarga i sobretot a la Premier no ha jugat cada 3 dies. I això, per un jugador de 32 anys, que em sembla que ara ho dic de memòria, d'Oriol Romeu...
31, en farà 32 ara al setembre, però sí, els 32.
En fa 32, exacte. Sí, que és del 91. És important això, perquè és un jugador on el seu físic i la seva capacitat mental també de competir, que jo crec que aquí és el que millor té Oriol Romeu, que és una capacitat tàctica i mental de competir, que és on li sumarà moltíssim en el Barça, havent perdut a jugadors capitals i líders com han sigut Busquets i Alba i Piqué també a mitjans de la temporada passada. Però crec que físicament aquí Oriol Romeu, doncs veurem, serà una pedra de toc també per ell. I per tant, doncs, si ara has de seleccionar partits o Oriol Romeu físicament no arriba cada 3-4 dies, doncs és un, no et diria un complement, sinó que és un jugador molt important dins de l'equip, però no és un jugador capital que jugarà com Busquets. És a dir, no serà el nou Busquets, que Busquets jugava sempre per decret, perquè era l'home al camp de Xavi, no? Llavors, per tant, aquest és el meu dubte sobre Oriol Romeu, alhora que a mi m'agrada molt aquests quatre amb uns perfils diferents, amb un De Jong una mica més baix, amb Gundogan una mica més baix, amb Pedri i amb Gavi. Doncs Oriol Romeu aquí pot sumar-se, però amb aquestes incògnites que jo tinc, alhora que hi ha coses boníssimes, com jo crec que és un bon fitxatge.
Mm-hmm. Tot és el senyal de la creu, Cornet?
Mira, jo per mi hi ha un punt positiu i dos de negatius. El positiu és que abans parlava d'aquest fons d'armari. Jo crec que aquí Oriol Romeu suma experiència, suma sobretot també un tipus de rol dins el camp que ara mateix no tens, és a dir, és un futbolista que és el més semblant a Busquets que a dia d'avui pots fitxar. L'altre dubte, i per això dic que em planteja doncs algun interrogant, és si realment els dies importants jugarà. De totes formes, tot el que siguin opcions i variables sumen. Dos punts negatius, és a dir, queda clar que Xavi no es creu a Nico. Per tant, la futura posició de Busquets, qui l'ha d'ocupar? Perquè Oriol Romeu, evidentment, és un parche, és un jugador que 2, 3, 4 anys, sí, però tu has de buscar aquesta posició clau que sempre ha sigut el 5, i evidentment el cas de Busquets ha quedat més que evident la qüestió, no? I l'altre punt negatiu és, si tu saps com juga el Barça i el Barça aquest ADN i sempre ens omplim la boca tots plegats, com pot ser que determinades posicions, digue-li lateral dret, digue-li la posició de Busquets, no les treballis al 100% a la pedrera, no formis aquest tipus de jugadors i els hagis d'anar a buscar fora quan tu saps que la teva forma de jugar, el teu estil de joc, ve determinat doncs, en determinades posicions dins del camp. Aquesta és la crítica, és a dir, el Barça jo crec el més semblant a Busquets que tens dins la plantilla és Nico. Entenc que si entren en l'operació d'Oriol Romeu vol dir que Xavi encara el veu verd. Ostres, no sé, potser el nano deixaria una oportunitat real, no? I després és que, sabent que Busquets, que ha estat 14-15 temporades al primer equip, que no hagis estat capaç amb les diferents pedreres, sí, sí. Exacte, que no hagi generat aquesta posició, doncs a mi també em fa ser una mica crític amb com s'estan fent les coses. És a dir, és que determinades posicions, evidentment, depens de les lleves i de les diferents generacions, però cada 2, 3, 4 anys jo crec que tu hauries de ser capaç de treure un jugador d'aquestes característiques amb rendiment per al primer equip. Evidentment, treure un Busquets és pràcticament impossible, però un jugador que fos doncs, útil pel primer equip sense cap mena de dubte.
Ara en seguim parlant, que aquesta carpeta d'Oriol Romeu té molts papers. Fem una petita pausa i tornem de seguida.
Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundi Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundi Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
Reservar els teus llibres de text per a la pròxima tornada al col·legi té premi.
Un 10% de regal per a les teves futures compres de papereria, material escolar, motxilles.
I a més, ja pots bescanviar el teu val escolar.
I fins la tornada.
Consulta les condicions al Corte Inglés Bonès.
Les teves compres de tornada al col·legi a la botiga web i app.
A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
2, 4, 12, 31 i 50. I els sols, el 6 i el 8.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Estiu.
Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà. Si et puc comparar amb 1.000 plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I
és estiu, et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.
Dos minuts per sobre de la mitjanit. Que rius, Martí Molina?
No, va fer gràcia l'himne presidencial aquí. Escolta, fantàstic.
Escolta, ens hem de posar seriosos.
No, de president.
I tant. Roger Saperes, good evening, bona nit.
Què tal? Good evening, bona nit. Com estàs, Oriol?
El Roger Saperes acaba d'aterrar ara mateix a Miami.
Sí, sí, fa ben poca estona, tot just ara acabem de passar el control de passaports. Deixa'm dir-te que hi ha hagut un moment que crec que cal destacar, perquè he viatjat amb, sí, amb els companys, amb Joan Puquí i Ferran Correas, i hem passat plegats al control de passaports. El primer que li hem dit a Joan Puquí és si era madridista i si era periodista del diari Marca. És a dir, imagina't amb quin pau hem arribat
la cara que deu fer ara mateix
a Miami, i quina era la cara de Joan Puquí quan li hem preguntat si era madridista i si era més fan de Messi també o de Cristiano Ronaldo.
Mare, no està gravat, sap,
era
no
fan de Cristiano Ronaldo.
Perdona, on ho han preguntat, això?
Al control de passaports, la gent de policia que li ha tocat amb Joan Puquí li ha preguntat, escolti, a què ve vostè aquí? No, a cobrir una presentació, vinc a treballar, Leo Messi serà presentat demà, doncs vinc a cobrir-ho pel meu diari. I llavors li ha preguntat, és vostè madridista, és vostè del diari Marca? Li ha dit, no, sóc del Barça, sóc culer i sóc de Mundo Deportivo. Està la resposta de Joan Puquí.
Li ha tocat el controlador graciós, el Puquí. Com estàs?
Segur que l'ha definit com a sinvergüenza, eh? Segur que l'ha definit com a sinvergüenza.
Exactament.
No, s'ho ha reservat, per sort. Jo estava fent-li senyals de dir, Puquí, tranquil, que hem d'entrar tots i hem de poder-ho explicar demà, eh?
És la mitjanit a Catalunya, si no em corregeixes, les 6 de la tarda aquí a Miami.
Sí, senyor, les 6 de la tarda, 6 hores menys aquí a Miami, 9 hores de vol, tot tranquil, una pel·lícula, l'indomable Will Hunting, un documental sobre John McEnroe, una mica de lectura, i ho hem passat prou bé, i ara aquí una calor de por a l'arribada aquí a Miami.
Sí, molt més que a Catalunya?
Sí, sensació de xafogó, eh? Tot just ara acabem de sortir de l'aeroport, estem esperant per intentar agafar un taxi, perquè avui també és un dia especial aquí a Miami, Oriol. Demà, evidentment, és el dia en majúscules amb la presentació de Leo Messi i també de Sergio Busquets, però avui hi ha el debut també del Tata Martino. L'Inter de Miami juga contra el San Luis City, i aquí a Miami hi ha un punt de trobada per poder seguir el partit i aquesta estrena del Tata Martino, així que ara mateix hem sortit per intentar agafar un taxi, anar cap allà i veure si podem parlar amb aficionats que estaran seguint aquest partit en una pantalla gegant i saber una mica què en pensen també de Leo Messi i de tot el que viurem demà en aquest acte, que encara sabem ben poca cosa, eh? Tot just ara revisava el correu a veure si l'Inter havia enviat alguna notificació explicant alguna cosa més sobre aquesta presentació. Tot el que he rebut de l'Inter Miami era una nota informativa explicant que confirmaven el fitxatge de Leo Messi, cosa que no seria una gran novetat.
No, no és una gran notícia.
I un detall que m'ha fet gràcia, que és que en aquesta nota informativa, que també és per periodistes d'aquí, els explicaven com és, fins i tot fan una transcripció fonètica de com és, com es pronuncia Lionel Messi, per si algú no ho sap o ho desconeix. Imagina't quin és el nivell com per no saber com es pronuncia, no? Lionel Messi.
Aviam si Messi també, no? Aprèn una mica l'anglès, no? I, no? Una mica de reciprocitat, no?
Sí, 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 però vull dir, qui crida l'atenció, no? És una cosa que en qualsevol altre club europeu jo crec que no caldria que ningú li ensenyessin com es pronuncia, no? Aquí, perquè ens entenguem, ho feien com separat per síl·labes, escrivien L-E-E, perquè els anglesos ho pronuncien com una I, és a dir, com han de pronunciar el nom de Lionel Messi? Segur que d'aquí a ben poc ja ho coneixeran, perquè amb l'espectacle que donarà es convertiran tots en fans de Leo Messi, però ara intentarem anar cap allà, cap a aquest punt, doncs per veure com es viu aquesta estrena també del Tata Martino en aquest partit de la Major League Soccer. I això sí, també hi ha un document que han penjat a les xarxes, un vídeo, i ja escalfant una mica aquesta estrena, aquesta presentació de demà de Lionel Messi com a nou jugador de l'Inter Miami, un tuit on es pot llegir "Sí, muchachos", i un vídeo on per primer cop apareix Leo Messi pronunciant les primeres paraules com a jugador de l'Inter Miami. Crec que el podem escoltar.
Doncs sí, muchacho, nos vemos en Miami.
Escolta'm, és cuet, breu, concís, directe.
Sí, va sonant una mica la cançó de fons del Muchachos, que tan famosa es va fer durant el Mundial. Hi ha un mural on es va escrivint el nom de Leo Messi, i al final apareix la figura del jugador argentí vestit ja amb la samarreta rosa i pronunciant aquesta breu frase que hem pogut escoltar.
I fins i tot l'Inter ha penjat un vídeo amb una versió que ha fet la Mosca Tsetse de la cançó mítica i que s'ha internacionalitzat especialment amb el Mundial que ha guanyat l'Argentina, el Muchachos, no? Aquesta versió que han fet especial per l'arribada de l'Inter de Miami, no sé si la podem escoltar també.
Argentina nació y acá no podrán ver de Rosario hasta Miami un camino que atiré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender la emoción que hoy tenemos porque ya se viene el 10.
El Martí Molina ballant, aquí al...
És boníssim, això, no l'havia sentit.
És tremenda.
Home, boníssim, boníssim tampoc, eh?
No, dedicada a Messi,
No posis aigua al dia, home. Va.
El sueño ya se hizo realidad.
El sueño, T'agrada a tu, Sape?
Sí, a mi em poses aquesta cançó i a mi em recorda el Lars Palas, les nits que vam passar vivint el Mundial d'Argentina. A mi se'm posa la pell de gallina escoltant el Muchachos, que per cert, no sé si havent fet aquesta versió especial, serà un dels artistes que aparegui demà en aquesta presentació. De moment, tot són especulacions, hem escoltat noms molt rimbombants, el nom de Shakira, el nom de Bad Bunny, el nom de Maluma, com a possibles cantants. Res d'això confirmat. També parlaven avui aquí als Estats Units de la possibilitat que Risto Stoichkov també tingués un paper preponderant en aquesta presentació, tenint en compte que és un exjugador del Barça, que viu a Miami, que ha jugat a la Major League Soccer. Però, com et dic, ara mateix estem en el terreny de l'especulació i sense saber ben bé en què consistirà aquesta presentació de Messi demà aquí a Miami.
Doncs, sap, escolta'm, et deixarem anar a veure aquest debut del Tata Martino amb l'Inter Miami. Recordeu que d'aquí a poc més de 24 hores hi ha aquesta presentació que amb el Sape i també amb el Dani Guilau us oferirem aquí en directe a RAC1 en una edició especial del Tu diràs, que allargarem fins les 2 de la matinada per enllaçar ja directament amb la presentació de Leo Messi com a nou jugador de l'Inter de Miami. Sape, qualsevol cosa, ens demanes pas. Fins ara.
Sí, fins ara, perfecte. Una abraçada.
Il·lusió amb aquesta presentació de Messi? Us queda tan lluny, no?
No, més que il·lusió, no. A veure, és una certa decepció, una certa frustració, perquè al final has tingut la sensació, després de 2 anys del comiat, en què s'havia fet, semblava que s'havia fet tot perquè tornés, Messi estava predisposat a venir, Laporta havia fet tot el possible perquè tornés, inclús la Lliga t'havia reconegut que volia que Messi tornés, Xavi havia parlat amb ell i volia que tornés, el departament econòmic del Barça semblava que havia fet els números i semblava que podia tornar, els de màrqueting i els de venda d'entrades ja no t'ho explico, i semblava que s'havien alineat tots els astres perquè Messi tornés, i a l'hora de la veritat tot se'n va fer punyetes i al final acaben anant-se'n a Miami, i per tant tu mires amb un punt de frustració, de dir, bé, doncs quin remei, però no és el... És a dir, ja ho tens assumit, perquè d'alguna manera quan va marxar Messi fa 2 anys ja donàvem per descomptat doncs, que no tornaria més. És veritat que hi havia un debat futbolístic de si havia de venir o no havia de venir, però la sensació aquella de que ja has fet el dol i que ara tu mires amb una resignació de dir, bé, n'estarem pendents, que li vagi molt bé, però què hi farem?
Sobretot el fet que per mi, independentment del Barça, que hagi vingut o no a Barcelona, que Messi hagi decidit retirar-se. A mi això, com a amant del futbol, retirar-se esportivament, perquè, d'acord, el veurem a l'altre cantó de l'Atlàntic jugar a un altre futbol. Serà divertit veure els highlights, serà divertit veure algun partit quan li vingui de gust donar un espectacle futbolístic, però és una pena que ell no hagi volgut, podent fer-ho, perquè podria haver-ho fet, perquè fa 6 mesos ho vam veure en el Mundial, que va ser el millor jugador, doncs podria haver allargat la seva carrera, jo crec, un any, 2 anys més, ser capaç de ser competitiu. Jo sentia que ho podia fer en el Barça, però si no en un altre equip, per seguir jugant a la Champions, veure-la en el màxim nivell, el millor jugador de la història del futbol. És una pena que el millor jugador de la història del futbol no hagi allargat la seva carrera en el màxim nivell, que si ho hagués fet a Barcelona ja hauria sigut com la cirereta més gran ja futbolísticament, però si ho hagués fet en un altre equip doncs ho hauríem disfrutat des de fora. Ara doncs bé, te'l miraràs amb aquella nostàlgia, però ja pensant què podria haver sigut si Messi aquest any hagués decidit venir al Barça o hagués decidit seguir jugant a futbol a un altre club, perquè seria un dels grans favorits per guanyar tots els títols, perquè segueix sent el millor, i aleshores això és el que a mi més em dol des de la distància.
Cornet?
Hi ha una de les últimes cançons de Shakira, que les meves filles me les fan escoltar totes, que crec que diu que hi ha ferides que encara que les tapis amb maquillatge segueixen fent mal, no? Doncs en el cas de Messi passa una mica això, perquè jo crec que la ferida està pràcticament suturada i tots ens vam il·lusionar amb aquesta possibilitat que tornés. I després ens hem tornat doncs a sentir tristos i hem posat maquillatge o intentem posar-hi maquillatge, però la decepció és gran. Comparteixo molt la visió del Marc, no? Perquè, ostres, si ell volia seguir sent competitiu, podia tenir una mica de paciència. És a dir, el Barça, no en tinc cap mena de dubte, que la porta hagués fet mans i mànigues perquè Messi, a més fins i tot acostant-se a Tebas, doncs pogués ser inscrit el dia que tocava, pogués debutar contra el Getafe, el Coliseum o el que fos. Per tant, a mi queda clar que no ha apostat pels diners, perquè si no se n'hauria anat a Aràbia, malgrat viure allà amb la família, entenc que no ha de ser el més ideal, i això que ells viuen en un altre món, però sí que amb certa decepció, perquè tinc la sensació que ell, durant molts anys, el Barça va ser com el seu oasi de pau, i guanyava coses al Barça, quan guanya dos tornejos, recordem, la Copa Amèrica i també, evidentment, el Mundial amb l'Argentina, ell és com si d'alguna forma, sí, es treu aquest pes del damunt, però per què no seguir sent competitiu? És a dir, per què no tornar també a l'oasi o al lloc on va ser feliç i poder, doncs, tancar el cercle? Lamentablement, no ha volgut, no ha pogut ser, no sé quina part de responsabilitat té el club, té el Barça, té la porta i quina ell, però sí que amb certa enveja, doncs, miraré la qüestió de demà, perquè et tornaran a presentar i m'imagino que ho faran, doncs, amb un espectacle, i tu encara no has tancat l'etapa del Barça, encara l'afició no t'ha pogut acomiadar com tocava, no? El Laporta va dir que sí, seria l'any que ve, però doncs això em genera, doncs, que aquesta ferida, i seguim posant maquillatge, però segueix coent, no?
Però jo sobre això de si Messi decideix retirar-se o no, és veritat que el que ho fa explosionar tot és el Mundial, perquè quan s'acaba el Mundial té un punt d'adrenalina, té un punt d'explosió de tot, que inclús Messi el que fa és